descartat. Arribam així a les 10 i 4 minuts. Podeu seguir informats al web d'Ivetres Notícies i demà l'informatiu matí a les 7.
Més informació a ivetresnoticies.com.
A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
Benvingudes, benvinguts. Si miram el món, ens adonam de quanta cosa falsa ens rodeja. Declaracions de polítics, promeses que saben que no compliran. També silencis per allò que no han complit. Obrim Instagram i veiem una vida meravellosa amb gent fantàstica, guapa i estupenda, paisatges de somni, viatges que sempre surten bé i persones que ens diuen com fer-nos milionaris quan ells no ho són. Ai, quin món més fals que ens ha tocat viure. I nosaltres, com de falsos som nosaltres. Fake Tales of San Francisco, canten els Arctic Monkeys, històries falses, contes falsos, una sàtira als grups i a les persones que ens fan creure el que no som, un fake, vamos, com moltes de les suposades notícies que ens trobam cada dia. I la intel·ligència artificial aplicada a segons quines aplicacions no ajuda. Això vos sona?
I don't understand. What did I do?
Ma'am, you've been identified as liking a tweet that disrespected the president of the United States.
Wait, I just liked a picture.
Yeah, tell that to the...
I don't understand.
Una dona major, qui posa ses manilles, un policia. Però què ha fet, diu ella, i de posar un like a un tuit que criticava el president Trump. Així era aquest vídeo que molta gent ha compartit i des un fake, és un vídeo fals. Però així com està el pati, qualsevol s'ho creu.
I'm sorry, it's time to leave, I gotta leave now. Got somewhere I gotta be now. I'm starving, and somebody walk me to my car. If I go alone, I'm not gonna make it very far. I'm happy for the love, but none of the above. If I'm being honest, I'd have been through way too much. I can't fake another smile. I can't fake like I'm alright.
Alerta, idò, amb les notícies falses. Recomanació bàsica, verificar sempre la font de la informació, consultar múltiples fonts de confiança i ser crític en avaluar la veracitat de les notícies que ens trobam a internet, o en un hemicicle, o en un mitjà de comunicació, o en un blog. Verifica'm. Hi ha mitjans com Neutral que s'hi dediquen. Avui, per exemple, publiquen que no hi ha proves de que Giorgia Meloni hagi dit que Greta Thunberg està entrenada i finançada per Hamas. Afirmació que provenia d'usuaris de les xarxes socials. Neutral és un dels recursos que teniu per comprovar la veracitat de les notícies. Disposen d'una caixa d'eines de verificació amb aquesta finalitat. Luis Mejía és un dels periodistes verificadors.
Fundamentalment és com una espècie de recopilat ¿no? De todas estas herramientas que tenemos nosotros los verificadores y que usamos todos los días, ¿no? En nuestro trabajo, pues a la hora de desmentir los bulos, ¿no? Uh-huh. Y tenemos como varias opciones ahí y organizadas pues en función de para qué nos sirve o para qué nos ayuda cada una de las herramientas.
Uh-huh. Vamos por partes, si te parece. ¿Cuál es el trabajo de un verificador?
Uh-huh. Pues básicamente es investigar todas esas informaciones o esos posibles bulos que nos llegan, que vemos, pues por un lado por redes sociales, o que nos llegan incluso de la gente que nos lee, que nos pregunta. Nosotros tenemos un servicio de WhatsApp y nos mandan sus dudas, y todos esos posibles bulos que encontramos, pues los investigamos y verificamos si efectivamente pues es o no un bulo, ¿no? Ajá. Puede ser pues una imagen, un vídeo, un texto, una información, prácticamente cualquier tipo de contenido, los investigamos y verificamos eso, que si es cierta o no esa información.
Borrando las mentiras que guardé como enseñanza, para no repetir nunca lo que un día fue desgracia. Aprende de verdades, realidades, nunca sabes lo que tienes, si lo pesas y se inclina la balanza. Coraza de cartón mojado, que es lo que
tiene. Hay bastante bulo, sobre todo porque hay muchísima información, sobre todo en redes sociales. Ahora, evidentemente, como cualquier persona puede publicar cualquier cosa, al final el volumen de desinformación es enorme. O sea, no sabría darte un porcentaje exacto, pero cada vez más, y sobre todo porque los filtros a veces que ponen las redes sociales para frenar esa desinformación son pocos o no son suficientes. Últimamente pues hemos tenido que verificar muchos vídeos relacionados con el conflicto que está habiendo ahora en Palestina, ¿no? Por ejemplo, pues uno de los prototípicos, yo creo que es el típico vídeo de un bombardeo, ¿no? Uh-huh. Que se dice que es en, pues ahora, por ejemplo, en Palestina. Pero nosotros lo investigamos, lo verificamos y concluimos pues que es un bombardeo que tuvo lugar en otro sitio completamente distinto, incluso en un año diferente, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, que se remueve ahora pues como para generar más desinformación, y ahí entran las herramientas, todas estas herramientas que nosotros usamos para verificarlo.
I això passa sobretot en el començament dels conflictes, per això existeixen eines que fem servir cada dia com la geolocalització.
Y además son herramientas muy, muy fáciles, yo creo que casi cualquier persona las puede usar, incluso, por ejemplo, Google Maps, que lo usamos todos los días, literalmente, pues nos puede servir de herramienta pues para ubicar el sitio en concreto, para ubicar incluso la calle, el edificio que vemos detrás, un cartel, cualquier tipo de detalle, ¿no? Ese tipo de herramientas son súper útiles para este tipo de casos.
We have to respond with force and strength. We have to be vicious just like they are. It's the only thing they understand.
I li demanàvem a Luis Mejía de Neutral si el president Donald Trump els dona feina.
Sí, la verdad es que sí. Incluso ya en su día con los debates electorales tuvimos bastante trabajo, y estos últimos meses también tenemos mucho trabajo, porque una de las cosas que ha hecho Trump desde que llegó a la administración pues es amplificar esa desinformación. O sea, que nos está dando más trabajo. Por un lado se agradece, pero claro, no es lo suyo.
No es lo seu. És informació importantíssima, en les fonts fiables, creure també en el periodisme, malgrat hi hagi dirigents que volen posar en dubte la feina dels mitjans de comunicació seriosos, i n'hi ha d'aquests mitjans seriosos com Neutral que fan aquesta feina de verificació. Al final, les dades parlen, i només hem d'anar a les dades per també poder-nos informar i posar un context, per suposat.
Entre avui i demà, Araceli Bosch.
Notícia i primícia són sinònim re. Heu aconseguit sense massa esforç enganyar a molta gent. Furgaré on no toque, no aniré a l'infern. Dona com va bomba quan hi ja la tele. Notícia i escàndol esdevenen dogma re. El perquè és confort i la balança cau perquè ja no suporta el pes. Furgaré on no toca i no aniré a l'infern.
Toni Riera López de Lamo, psicòleg, benvingut a casa teva, com estàs?
Hola, moltes gràcies. Sí, doncs sí, me sent ja que meva.
I nosaltres estem encantats de tenir-te, perquè les paraules polisèmiques donen molt de joc i n'hi ha moltes que tot d'una... És molt fàcil relacionar-los amb el nostre dia a dia, amb la psicologia, amb el que mos passa. I la d'avui i la de demà són molt interessants per xerrar amb Antoni Riera. Fals és la paraula d'avui. Que vol dir per tu, des del punt de vista de la psicologia, ser fals? És una paraula sempre negativa, que diria aquell entrenador, o pot tenir un sentit adaptatiu?
Pues, de primeres me presenta com dins de fals diferents maneres d'abordar aquesta paraula, perquè per una banda pot ser un judici que jo estigui, que jo emeti damunt d'un comportament d'una altra persona i digui, o damunt la persona, i la pugui qualificar de falsa, i aquesta persona és falsa. I ja està, amb aquest beneple. He considerat que és falsa i ja està. I no penses que he dit alguna cosa, potser no he dit res. Què vull dir quan dic que algú és fals? Que una situació s'ha comportat d'una manera que jo no esperava, que m'ha enganat i no m'atura per quin motiu ho ha pogut fer. O de vegades que són jo, o una persona, nosaltres mateixos, que actuem d'aquesta manera, amagant les nostres verdaderes intencions. Nosaltres sabrem quina intenció teníem. Evidentment, podem amagar i tenir aquesta falsedat amb un interès personal que passi per damunt de l'altra persona, volguem aprofitar-nos. Però de vegades també podem tenir aquesta actitud com a d'enmascarar perquè tenim por que ens facin mal altres persones.
Fals és la nostra paraula. Antoni Riera ja ens situa la importància d'aquesta paraula. No fer judicis, això també està molt bé per començar, però vivim una societat on se valora molt ser molt autèntic, no? Jo som com som, jo som molt autèntic, però també hi ha pressió per agradar, per encaixar. Com viuen aquestes dues idees, Toni?
Pues m'aproximaria en el fet de ser autèntic, igual que deia lo de fals. Potser també és un judici. Quantes vegades ser autèntic vol dir tenir un perfil d'Instagram superxulo? Ser autèntic vol dir combregar en les causes més de moda d'un determinat moment. Ser autèntic vol ser una mica, vol dir ser una miqueta hipster. Tenim un altre judici, no?
Sí, sí.
Que vol dir ser autèntic. Nosaltres hauríem d'aproximar-nos amb una descripció de què fa aquesta persona, però per jo, allò que me ressona quan qualcú diu que és autèntic és qualcú que ha aconseguit fer-se, rodejar-se d'un entorn on sent que no necessita forçar en cap moment cap expressió que no sigui la que realment li surt. Una opinió, un estil de vestir, un mostrar-se tal com és, físicament, emocionalment, i sentir-se que està a un espai on és a gust. Això seria autèntic. De vegades ho hem vestit massa de grans fotos, de grans discursos, i especialment d'aquesta pressió. O aquesta pressió, aquesta assenyalar, jo som autèntic i tu no tant.
Ja. I si fóssim sincers en nosaltres mateixos, que tampoc és fàcil, per què diries que mos costa tant mostrar-mos com realment som?
Perquè de vegades se mos fa difícil fins i tot entendre les nostres emocions en un moment donat. M'ha agradat aquesta frase que has dit, ser sincers en nosaltres mateixos. Me'n recordo quan anava al col·legi i acostumava a dir mentides, perquè jo no m'agradava massa estudiar, m'estimava més llegir, fer el que sigui, però clar, el col·legi té unes feines, ha de fer coses, i al final pues, moltes quedaven sense fer, i en arribat el moment, colava una mentida i s'acabava. I me'n recordo que de ses moltes vegades els meus pares me varen cridar l'atenció i amb motiu, ara sempre me deia, mira, si has de mentir, doncs pues ja està, però mai te diguis mentides a tu mateix. Jo suposo que m'ho deia quan jo m'arribava a creure, pues sí que havia fet les coses, o defensava tant una postura que ja me confonia de que fins i tot que estigués sentint. Ja només amb el tema escolar, sinó amb totes les altres coses que... Per això mos costa a les persones, perquè de vegades passen coses que no mos agraden i mos estimaríem més que fossin diferents i mos contant la pel·lícula, o sentim coses, sentim determinades emocions que fan difícil continuar mantenint una, per exemple, una situació personal, quan comences a dir, jo aquí ja no m'hi trob, Saps que faré com que no passa res. Sí, sí. Continuem passant. Evita conflictes, de vegades. La falsedat. La flexibilitat, diríem. O podríem dir que té un punt de flexibilitat que te permet evitar un conflicte, però si ens acostumem a viure evitant conflictes, aquí sí que arribem a una falsedat que és problemàtica.
Ja, ja, i efectivament. I una dona sàvia, que era ta mare, Toni.
Sí.
I nana, ajuts el que ara dèiem, no? A l'altre costat, podem ser excessivament sincers. No filtrar res del que pensam. També hi ha molta gent així. Ser totalment, entre cometes, autèntics, així, bam, bam, amollar les coses sense filtre, pot arribar a ser un problema de convivència, també.
Sí, amollar-les, a més, sense... Especialment, això seria amollar-se més, dir-te el que pens de tu, del que estàs fent, altres vegades, sense aturar-me, posar un filtre de si allò que jo pens és mínimament correcte, o si està fonamentat, o si a tu te pot servir de res que jo te digui en aquell moment, te faci una observació. I tanta sort si allò que t'estic te transmet és un informe, és una observació o una descripció de què passa. Perquè moltes de vegades aquestes conductes que veien de gent que diu no, jo perdona'm, però és que som autèntiques, som supersincera, com a persona, te foten uns judicis, t'enrosquen unes sentències damunt la persona aquí que diu, oh, és que tu ets, jo t'ho havia de dir, perquè la sinceritat per això és superimportant. Mm. Mira, mal anam quan començam una frase per tu ets. És una manera de xerrar, una manera de resumir informació, però de vegades mai descriu a la persona. Sí, i això pot ser un problema.
I abans parlaves d'Instagram, eh? Ara tenim les xarxes socials amb aquesta imatge que projectam, que pot ser molt diferent a la vida real, perquè les xarxes mostram coses molt xules. Vivim a una època on allò fals, ja que aquesta és la nostra paraula, s'ha normalitzat?
Supernormalitzat. A nivell visual, quant de filtres, quantes imatges ens trobam a les xarxes a internet que no tenen un filtre. Perquè crec que són moltes menys que les que ja venen filtrades. Els selfies, ja, si no vas alerta, el teu mateix mòbil ja te canvia una miqueta. Clar, després m'ho miram en el mirall i no agrada tant. O miram una foto com s'ha fet una altra i ja és xungo. Els cànons de bellesa s'han disparat encara en quant a... No sé si fes la paraula opressió, però me refereixo al nivell de malestar que poden generar els individus, perquè ja generen tenint la capacitat de generar persones, imatges de persones des de zero, totalment perfectes, que no tenen ni patiran els tractes d'espai dels temps, ni d'uns dies de festa, d'una malaltia, ni res. I clar, és un combatre la realitat més enllà dels filtres que mos trobam ara mateix.
Sí, sí.
I això és especialment greu per la gent més jove,
ja,
que no tenen aquesta experiència i viuen immersos en les xarxes.
Uh-huh. I després me fa pensar que és molt difícil assumir el pas dels temps, assumir lo lleig, assumir els problemes, etc. I anem acabant aquest fals, Toni. Des de la teva experiència, com podem trobar un equilibri entre mostrar-nos com som o adaptar-nos en els altres sense perdre coherència?
Crec que el primer pas seria trobar aquest espai de sinceritat cadascun amb ell mateix, amb ella mateixa. Trobar aquesta sinceritat primer, una sinceritat compassiva. I aquí és una paraula que un altre dia podem xerrar. Una sinceritat compassiva de reconèixer les coses que m'afecten, les meves emocions malament, de vegades siguin difícils de pair, difícils d'entendre, i també poder donar-nos una comprensió quan revisant la nostra vida i dèiem això de jo aquest dia per què me vaig comportar d'aquesta manera? Les meves raons tenia abans de jutjar-nos a nosaltres com a falsos o com a el que sigui, per poder combatre i trobar un equilibri, això, crear un espai de sinceritat i de companyia en jo mateix.
M'agrada aquesta paraula, me l'he apuntada, a veure si mos dona joc com a paraula polisèmica. Demà tenim canvi, Toni. T'apuntes a xerrar-ne també? És una bona paraula per un psicòleg, canvi.
M'encanta. És el 50% de la teràpia. Demà en parlam, si
vols. I de demà en parlam. Una abraçada.
Una abraçada. Yeah. If I'm not, I ain't gonna lie about it. Neck roll.
IB3 Ràdio és investigació. De dilluns a divendres a les 9...
I un dijous més arriba el moment de passar a consulta amb el nostre manescal Manu Ruiz.
Marta Guerau et posa al dia.
Com en el cas de tumans, quan t'arribes a primavera també arriben ses al·lèrgies.
Són més comunes, s'ha de ser processionària.
Els animals, sí, se picava de mantenir.
Al dia.
Un border collie.
Té el nom Teix i té 6 mesos i s'ha perdut a la zona de Porto el Seca Beneta.
I Vetres Ràdio.
I d'avui, i gràcies a aquest programa, podem dir que hem trobat en Teix.
Bravo!
Propietaris, propietaris de cans, mossos i lloros de Balears. Aquí és el vostre espai.
El dia, amb Marta Grau i Jaume Noguera. No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va a la Formentera. Desperta't de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur. Atenció, s'ha detectat un buit a la graella d'IB3 Ràdio.
Inici de recerca d'àudio.
Es prepara una selecció d'informació útil. Consells, moments emesos a la ràdio pública.
Revisió d'arxius.
Equip de guàrdia, amb Pep Diaz.
Àudio localitzat.
Dissabte a les 11 del vespre, a IB3 Ràdio.
Play.
Entre avui i demà... Paraules de pel·lícula, amb Toni Camps, l'home més cinèfil que coneixem. Prepareu les crispetes, que comencem.
Toni Camps, benvingut a casa teva, com estàs?
Fantàsticament bé.
Molt bé. Avui amb una paraula que també mos pot dur... No sabem molt bé, però...
És infinita, en cinematografia.
Una paraula infinita que és fals o falsa. I aquest és el repte de selecció de pel·lícules d'avui per en Toni Camps. Per quina començam?
Començam per un mestre de tot el que és fals, de tot el que mos feia dubtar constantment en totes les seves pel·lícules. Era un senyor gras anomenat Alfred Hitchcock. I la seva pel·lícula, aquí on els personatges són més falsos, una d'elles, o com a mínim una d'elles, és Bertie.
La loca y hermosa Carlota ha vuelto de entre los muertos y se ha posesionado de la mujer de Elst. ¿Por qué me sigue?
Porque ahora soy responsable de usted.
Si estuviera loca, no haría falta otra explicación. Pero la oscuridad se cerró a mi alrededor y me vi sola.
James Stewart, Kim Novak, Barbara Bel Geddes i Tom Helmore són els protagonistes d'aquesta Vértigo subtitulada en castellà de Entre los Muertos, que ja dius lleig, perquè feis spoilers, a l'any 1958. Un detectiu de la policia amb vertigen, que és el vertigen del títol, se retira quan un company cau al buit des d'una cornisa mentre es persegueixen a un delinqüent. Just després, un vell amic de l'escola el contracta per un cas aparentment molt senzill. Ha de vigilar a la seva dona, que està obsessionada amb el seu passat. Des del títol de crèdit, Vértigo t'atrapa amb unes imatges i una fotografia magnífica. Tot és fals, però els colors, la música, la textura creen un univers atormentat i malsà que envolta una relació d'amor terrible en un magnífic exercici de suspens. Amb menys alegria i la libido un poquet més alta del que és habitual a les pel·lícules d'en Alfred Hitchcock, està plena de falses històries i situacions que no són el que apareix. Mos encanta. És una pel·lícula que a mi, precisament, m'encanta. Sempre va ser la pel·lícula anòmala d'en Alfred Hitchcock. I va guanyar la millor direcció i el millor actor en el Festival de Sant Sebastià.
James Stewart, quin Novak, eh? Que magnífica,
ja,
també.
Ja està, saps? Vull dir, que has de dir res més. Hitchcock, Stewart, Novak, ja està, fin, ala.
Ala, vinga, Vertigo, que la podeu veure mil vegades. Exacte. I sempre hi trobareu qualque cosa. Exacte. I direu, ai, d'això no me'n recordava.
D'això no me'n recordava. D'aquest color no me'n recordava, sí, d'aquesta escena, d'aquest contrallum, d'aquest contrapicat, aquelles escenes aquí on ell mira per avall i sa càmera fa sa profunditat de camp, no? Aquell joc en sa càmera per fer profunditat aquí on ell té aquell vèrtic bestial. Mm-hmm. A més, no hi ha res que sigui el que paresqui, tot és fals.
Tot és fals.
Durant tota la pel·lícula, i no ho saps. Mm-hmm. O sigui, ho saps, però no ho saps. T'està tot el temps fent dubtar.
No entrarem en l'escola dels cavalls d'en aquí Nova, no, però...
Bueno, és el que tenen les colorimetries en Hitchcock, que li posaven aquelles... Saturación, subir al máximo.
Bé, li quedava molt bé, Ros.
Sí, sí.
Vinga, anar amb un altre fals o falsa, no sé, o situacions falses, digues.
Exacte. Bryan Singer mos va sorprendre en el món amb aquest relat entrevessadíssim on un presumpte testimoni d'un crim narra una història amb un personatge terrible. Era el Kaiser Soze.
¿Quién es Kaiser Soze? Se supone que es turco. Dicen que su padre era alemán. Nadie creyó nunca que fuera real. Nadie le conocía ni a nadie que trabajara directamente para él. Pero según Kobayashi, cualquiera podía trabajar para Soze. No se sabía. Ese era su poder. El mejor truco que el diablo inventó fue convencer al mundo de que no existía.
Aquesta era Sospechosos Habituales, a l'any 1995, en Kevin Spacey narrant aquesta història del Kaiser Soze, acompanyat de Gabriel Byrne, Benicio del Toro i Chas Palmintieri. És una pel·lícula molt inquietant, amb un aroma de clàssic, no? Aquí on Kevin Spacey, que està genial, però també ho estan els dos que han dit abans, no? Gabriel Byrne i Benicio del Toro. En cap moment de les dues hores de metratge se toquen les emocions de l'espectador, però te toquen constantment les neurones i l'intel·ligència, que te passes dues hores cercant una solució a lo que ha passat. És d'aquestes pel·lícules que pots veure cada X temps i que disfrutes veient i escoltant cada frase i cada moment per endevinar quantes que t'han ganat. Va guanyar, a més, l'Òscar en el millor actor secundari i en el millor guió original quan Kevin Spacey encara era una figura a dins el món del cinema respectadíssima. I Bryan Singer, que firmava la seva primera pel·lícula, va ser, després va dirigir X-Men, va dirigir At People, va dirigir moltíssimes altres pel·lis, però aquesta Sospechosos Habituales és absolutament meravellosa.
Molt bé, crec que els 90 era un poc el fil conductor, no? En els 90, sí, aquest tipus de pel·lícules, sí, com a molt clàssiques, com a molt de guió...
Se tornava una altra vegada en,
aquests, negre,
en el cinema negre i en el cinema clàssic. De fet, la següent torna a ser de l'any 1997. Donnie Brasco sabia qualque cosa més que de diamants.
Oye, ¿estás de coña? Te estoy pidiendo que vendas un diamante por mí. Yo solo quiero sacar 8.000 pavos.
Lo que intento decirte es que se lo regales a alguien que no sepa distinguirlo porque te la han pegado, ¿vale?
¿Me la han pegado? ¿Cómo lo sabes? Lo has mirado solo 2 segundos.
Es falso.
¿Me tomas por un primo?
Aquí hi ha un moment tens de mirades.
Un moment molt tens. Aquest és Donnie Brasco, de Mike Newell. Johnny i ell són Johnny Depp i Al Pacino, a més de Michael Madsen i Bruno Kirby. Aquesta que estàvem escoltant és la presentació del personatge de Johnny Depp, Al Pacino, en una pel·lícula en qual un agent... Vaig estar temptat, de fet, de posar-la el dia de gent. S'infiltra la màfia amb una identitat falsa. De fet, tot és fals en ell. Tot, excepte el perill en el que posa la seva família i la seva feina. Retrata, és una pel·lícula que retrata perfectament l'ànima de lo que se suposa que és la màfia de Nova York. Un thriller d'aquests de primera classe. I una història d'amor entre línies, però admirable. Aquí on brillen precisament Pacino i Deep. I malauradament, ha desaparegut Michael Madsen, que fa de secundari també en aquesta pel·lícula, d'aquestes clàssiques. Yeah. És el que deies abans, sí, sí, no? Sí, és aquesta època de tornar al cinema clàssic, en el cinema negre, en el cinema de guió...
D'història.
Sí. Aquí on tot te sorprèn, i en el mateix temps, aquí on els efectes especials començaven a estirar-se fins a la sacietat.
No m'ha quedat clar qui era la gent. En Johnny Depp?
En Johnny Depp. En Johnny Depp és Donnie Darko.
Molt bé, molt bé. I de fals avui és la nostra paraula. El cine està ple de falsedats, vull dir, és màgia, com a la ràdio. El cinema encara més. Moltes coses que veiem, si no totes, són falses. Quasi totes, però això és el que ens agrada també de cinema. I avui en Toni Camps ha fet una selecció, la seva secció de paraules de pel·lícula. Quina paraula, o quina pel·lícula, millor, la paraula és fals, quina pel·lícula has triat?
Una locura absoluta. Una locura absoluta que té un tràiler com aquest.
Le robó algo demasiado valioso y decidió vengarse de una forma muy personal, quitándole la cara.
¿Cuándo fue la última vez que viste esto?
A veure, conta.
Això és Cara a cara, de l'any 1997, dirigida per John Woo, amb John Travolta, Nicolas Cage, Joan Allen i Alessandro Nivola. Un policia és la víctima d'un atac en el que maten el seu fill, així que, tal com han sentit en el tràiler, decideix venjar-se de la manera més tèrbola que pot, intercanviant literalment sa cara en sa descriminal. D'aquesta manera aconsegueix infiltrar-se a sa seva vida i desmuntar tot el que ha fet fins ara, robatoris, assassinat, traïcions, la falsetat duita en el límit absolut en una pel·lícula de John Woo, que era un mestre, és un mestre de secció trepitant amb una obsessió descomunal sobre les escenes en les que la gent s'apunten les pistoles en horitzontal. Segur que és aquestes pel·lis aquí on hi ha un amb dues pistoles en les pistoles en horitzontal. Pues,
i això aquest... quan, i a vegades tens tres o quatre que s'apunten.
Exacte, la gent, tots els personatges s'apunten en el mateix temps. No, això ho va agafar Tarantino, ho va posar en les seves pel·lis. De fet, a Reservoir Dogs hi ha una escena molt, molt famosa. I John Woo era un mestre d'això, vull dir, ho fa a totes les seves pel·lícules. I, a més, té una obsessió loquíssima en els coloms blancs que volen a càmera lenta en segon pla. Això també surt a totes les seves pel·lícules. Independentment de l'època a la que passin, un moment donat apareixen coloms volant en segon pla.
Bé, és un segell d'identitat, no? Com sortia en Hitchcock de figurant.
Exacte. El que passa és que John Wood és un autèntic desbarat en tot el que fa, però és disfrutable fins en el darrer fotograma. M'apareixen fantàstiques. Són tan loques que dius, no pot ser. M'ho crec.
I de Cara a cara, que és una altra pel·li dels 90, avui n'han de 90, perquè la següent també ho és.
La següent també ho és. Si parlant de personatges falsos en el cinema, no mos podem oblidar d'un que va protagonitzar una versió d'un clàssic de Renato Carosone.
Bevi whisky and soda, o già sei disturbato. Tua ballo rock and roll, tu giochi al baseball. Vai sol dei vecchi a me, chi delirà la cosetta di mamma.
Clar, en Toni se quedaria aquí ballant i jo me quedaria admirant en Jude Law cantant aquesta cançó amb aquest capellet i aquesta americana que du posada.
Exacte. Aquesta era la història de Tom Ripley, una adaptació de la novel·la de Patrick Highsmith, i és la d'un lladre d'identitats aquí on tot és absolutament fals. Els seus interessos, la seva vida, els seus amics, la seva feina. Matt Damon, Jude Law, Gwyneth Paltrow, Kate Blanchett, qui és desaparegut, Philip Seymour Hoffman. Avui han duit a dos noms que varen desaparèixer massa joves, tant Michael Madsen com Philip Seymour Hoffman, malauradament. I Anthony Minghella també va desaparèixer massa jove, que dirigeix en sobrietat una història molt, molt torba, amb uns actors perfectes i una intriga molt recalgolada, amb una atmosfera molt inquietant. A més, no sap mai on anirà la història, ni què passarà, ni que és, si és cert o no és cert el que se narra. No és una pel·lícula perfecta, eh? ho hem de dir també, però és una història que se te fica davall la pell i que bueno, m'encanta. O sigui, a més, fins i tot té una segona part meravellosa amb un John Malkovich fent de Tom Ripley i una brillant sèrie de televisió en blanc i negre absolutament magnífica que recorda a Ciudadano Kane d'Orson Welles. Vull dir, està tan ben rodada que són 6 capítols de... Uala, quina cosa més guai! Si t'agrada la cinematografia, és meravellosa, a pesar de que sàpigues la història. El talento de Mr. Ripley, any 1999.
I recomanable llegir Patricia Highsmith,
exacte.
Per favor.
Exacte. El llibre és molt distint. El personatge d'en Ripley és molt distint en el llibre. Ojo, la versió cinematogràfica és molt bona, però és distint, és menys... fonda, menys profunda que el personatge del llibre. El que passa és que aquí és tan tèrbol tot, i a més no saps mai si ho està fent en sèrio o no ho està fent... ho fa tan bé Matt Damon en aquesta pel·lícula.
I tot és fals, o quasi tot, quasi tot és fals, perquè els sentiments no se poden amagar. Vinga, anem amb un altre.
Exacte, tot és fals, com crear-se una identitat i crear una il·lusió a partir d'aquesta identitat, que és molt més complexa de lo que apareix.
Lo que pasó después continúa siendo un misterio. Sabemos que él viajó por el mundo, que comenzó a realizar su magia en público y se cambió el nombre por el de Eisenheim. Y casi 15 años más tarde apareció en Viena.
Aquest era El il·lusionista, l'any 2006, dirigida per Neil Burger, amb Edward Norton, Paul Giamatti, Jessica Biel i Rufus Sewell. Totes les il·lusions tenen un punt fals, no? Totes. Sobretot quan se tracta de màgia. I Edward Norton és el protagonista, ho dèiem abans, d'aquesta preciosa història de principis del segle XX. Magníficament escrita, magníficament dibuixada, musicada i interpretada, és màgia per de fora i emocions per de dins. A més, el guió està tan ben escrit i el sector està tan ben triat que té sectors inescrutables. Quan se li posa aquella cara de... no saps què està pensant, li va tan bé el guió, està escrit perfecte per ell. I, a més, és una pel·lícula que parla sobre art, sobre religió, sobre política, que se t'enrosca tot el temps i t'encanta en el seu misteri, com tota bona il·lusió.
Molt bé. I, Toni Camps, gràcies per fer-nos il·lusionar en cada secció de cinema.
Gràcies, gràcies a vosaltres. Salut i cinema.
A IB3 Ràdio, entre avui i demà.
Porte gasuna con un stem marreta. Na cupulella ca visiera aizzata. Passa scampanianna battuleta. Con manu a papata fa guardam. Tuo fa l'americano, americano, americano. Sienta a me chi tu fa fan. Tu vuoi vivere alla moda, ma se bevi whisky and soda, poi tu sienti disturbato. Tu abballo rock and roll, tu gioca pesa bolla, fai sorte beccamella, chi te li dà la borsetta di mamma. Tuo fa l'americano, americano, americano. Ma si nati in Italia, sienta a me non c'è sta niente fa. Ok, napolitan, tu vuoi fare l'american, tu vuoi fare l'american. Come ti può capire chi ti va bene? Se tu la parla mezzo americano. Quando si fa l'amore sotto luna, come da bene in capo di I love you. Tu fa l'americano, americano, americano.
Siéntame chi do fa fa. Tu vuoi vivere alla moda, ma se bevi whisky e soda, poi siente disturbato. Tu abballo rock and roll, tu gioca baseball, me sorta beccamel, chi te li dà la borsetta di mamma tua fa l'americano, americano, americano. Ma si nati in Italia, c'entra a me non c'è sta niente fa, ok napolitan, tu vuoi fa l'american, tu vuoi fa l'american. Nati in Italia, sienta a me non c'è sta niente a fa, ok napolitan, tu o fa l'american, tu o fa l'american.
Whisky soda rock and roll, whisky soda rock and roll, whisky soda rock and roll.
IB3 Radio es formació.
Benvingudes i benvinguts, què tal? Com esteu? Com sabeu, això és l'Eclèctic. Vos acompanyem de dilluns a dijous entre les 11 del vespre i la mitjanit per a tancar una jornada amb una de les millors coses que existeixen, la música.
De dilluns a dijous tenim totes les músiques.
La bona música, aquella per la que es paga trencar el silenci, i també sabeu que aquí la podeu sentir com no sona a altres bandes.
Eclèctic, amb Ferran Pereira. Diumenge, a les 11 del vespre...
Bon vespre, Balears. Som en Xema Font, vos donem la benvinguda d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris.
Font de Misteris.
Som forners, crea verdado con tutsis. La ciutat perdida... de Roma. Realment varen existir? Quantes serien? O on estiria? Et sabrà qualque dia?
Font de Misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio.
Encara, any 2025, encara segueix havent misteris per resoldre.
Notícia d'última hora. No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
Amb espais d'educació i criança.
Per pares i mares.
Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
Amb continguts i reportatges.
A IB3 Ràdio no venim amb manual.
Som una ràdio.
Efectivament.
Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
Aquest programa de ràdio legendari.
És un facto.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres a les 10 del vespre.
Cau el sol, te converteixes en un vampir. Em vas queixar els esmolats. Surs a lluna, te transformes en som mollo, però amb espit de pilar. Sant Èrbola, sa camiseta d'aquell grup que no has escoltat mai, però saps que fa de guai. Ahir salvaves balenes, d'esglai, avui apostes ben fort a una brega de galls. M'has enganat, t'he donat sa mà i tu l'has tallat. Ja no sé, ja no sé si remuntaré. Fals, tot és fals, tot és tan difús, ja no vals, ja no vals gust. Ja no me crec, sa teva coartada.
Tot és fals que canten Humbert i Pep Álvarez de Negats. Fals ha estat la nostra paraula polisèmica d'avui. Algú, alguna cosa que no es ve per error o per engany. L'equip d'Entre Avui i Demà, però, som de ben de veres. Una altra cosa és que ens sentiu a les 5 del matí, com si fossin les 10 del vespre, però això és perquè fem redifusió del programa i perquè la ràdio és màgica i aquesta màgia per nosaltres és molt, però que molt real. Gràcies de part de l'equip de Deacordea, agència de la producció executiva i redacció, amb en Toni Camps i na Paula Mas, també l'equip titular d'Ivetres Ràdio, na Poloni Huguet, en Pep Díaz i en Joan Trias. Avui Andrea Sánchez ha estat el control tècnic i nosaltres hem d'anar baixant la barrera del programa i, com sabreu, si mos escoltau habitualment, no ho feim mai tots sols.
A punt d'acabar, entre avui i demà, baixam la barrera.
Antoni Gené Torrents, filòleg, periodista, professor d'Institut de Grec i de Llatí. Benvingut entre avui i demà. Com estàs?
Hola, Araceli. Com va? Molt bé.
Molt bé. Escolta, avui hem triat fals com a paraula polisèmica. A tu que te ve en el cap si te dic fals?
Bé, el primer que me ve en el cap és l'etimologia d'aquesta paraula. Fals ve del llatí phallax, que vol dir fals. Sí. I d'aquí tenim la paraula fal·làcia, que per desgràcia avui en dia... hi ha moltes fal·làcies a la societat de les fake news, no? Les fal·làcies, de les mentides, dels arguments que falten a la veritat, i clar, a l'època de la postveritat i dels demagogs i dels cunyats, no? El cunyadisme, aquesta gent que té solucions simples per a problemes complexos, les fal·làcies, per desgràcia, són els arguments habituals avui en dia.
Sí, i és vera, fals la paraula, mos pot dur molt de temes aquesta paraula i l'etimologia, com ara mos recordava Antoni Gené. Estàvem envoltats de notícies falses, de coses, de persones falses, que no són el que sembla, això està claríssim. Potser nosaltres també som un poc falsos, Toni, és que està de moda espostureig.
Evidentment, tots són falsos, perquè recordaràs que Shakespeare va ser qui va popularitzar la dita que la vida és un gran teatre, i és així, és un teatre, tots actuem en aquesta vida, i de fet, si anem a l'etimologia de dues paraules concretes, veurem la vigència que té aquesta cita de Shakespeare. M'agrada recordar que la paraula persona ve del grec prosopon, que vol dir màscara. Per tant, totes les persones duim una màscara, no? Actuam. I totes les persones també som hipòcrites, perquè la paraula hipòcrita ve del grec hipòcrites, que vol dir actor. Per tant, som actors en aquest gran... teatre que ets a vida.
M'encanta, Toni. Poden anar a l'arrel de les paraules, i el grec i el llatí sempre mos recorda d'on venim, eh? I mos posa davant el mirall per saber qui som. I Plató ja mos avisava allò que deia a la caverna, alerten les ombres, alerten les il·lusions, no?
Sí, de fet, el mite de la caverna de Plató és ben actual avui en dia, perquè, clar, vivim... dins les ombres que ens projecten els mitjans de comunicació, les xarxes socials, vivim empantellats, ens creiem que allò és la vida real, no? I recordaràs que hi ha un pres de la caverna de Plató que aconsegueix sortir de la cova i veu la veritat, no? Avui en dia ja no sabem que és la veritat, estem hipnotitzats amb tots aquests inputs que rebem via televisió, xarxes socials, i ja no sabem destriar la veritat de la mentida. Això és el gran problema que tenim avui en dia.
Sí, i d'aquí l'importància de llegir les coses 10 vegades, de respirar abans de contestar, de no creure-nos tot el que ens conten. També hi ha molta estratègia política que ens fa anar cap una banda o cap una altra. I jo, preparant aquest programa, Toni, vaig topar amb un article teu a l'Ara Balears que se titulava Els castells medievals falsos i espanyolistes de la Mallorca turística. Sí, que no mos bastava ser autèntics, o què?
No, bé, de fet, la indústria turística va ser especialista en crear paradisos falsos, exòtics, no? I en aquest cas concret se va voler crear la imatge del paradís exòtic de castells medievals per atraure més turistes. Se va crear la fàbrica de vidre de Guardiola, la menestralia, fora de Mallorca, amb una arquitectura que no tenia res a veure en el passat de Mallorca, perquè d'això se tracta l'esturisme, crea aquests paradisos falsos. Uh-huh. Aquestes postals falses.
Sí, aquestes postals, efectivament. I, de fet, Antoni Gené, els dos darrers llibres que has escrit són La desfeta del paradís, crònica sociològica del boom turístic a les Balears i Memòria d'una amnèsia, la història amagada del franquisme a les Balears. Aquests dos llibres, aquests treballs teus, Toni, desmunten moltes falsedats?
Bé, sí, per començar, La desfeta del paradís, que és una crítica... Bé, és una radiografia de la història del turisme. Me dedica a desmuntar el mite que diu que el turisme molt va de la misèria, això entre cometes, perquè la misèria que va provocar el franquisme en la Guerra Civil i en la postguerra. Però abans de la Guerra Civil, a Mallorca hi havia una xarxa industrial important i que se va desmuntar o no se va promocionar després de la guerra. Per tant, hi havia indústria aquí. I després un altre mite que m'entrec de desmuntar a memòria d'una amnèsia és que a Mallorca era silla de la calma de Santiago Rusiñol i que tot era fantàstic i meravellós, però hem de tenir en compte que Tomeu Guarí, l'historiador, ha estat qui ha inventariat la tragèdia civil a Mallorca. Ell diu que van morir prop de 1.800 persones, van ser assassinades de manera premeditada i altres més de 10.000 persones varen passar per una presó o per un camp de concentració. Per tant, aquí varen passar coses i el turisme va servir de cortina de fum per franquisme, per tapar no només la tragèdia, la guerra civil, sinó també els morts, les escunetes que encara hi havia i que encara hi ha.
Fals, la nostra paraula polisèmica d'avui, nosaltres xerram amb un home molt autèntic, que és Antoni Gené Torrents. Toni, i avui mos ajudes a baixar la barrera d'aquest capítol i t'he de fer la pregunta d'aquestes hores per qui mos escolta, quan són quasi les 11 del vespre, que fa un home com Antoni Gené abans d'anar a dormir. No sé si tens algun costum després d'un dia intens per dormir millor.
Bé, m'agradaria baixar les revolucions. El problema és que jo també som víctima d'aquesta societat de multitasca i bé, ho he de gestionar, encara ho estic gestionant, això de desconnectar, aquesta desconnexió digital que tots desitjam.
Sí, i de vos animam, no sé, per exemple, a escoltar aquest programa, a escoltar la ràdio i ja veureu quan aniran baixant les revolucions per dormir millor. Necessitam una cançoneta, mira, pot ser una bona idea per acabar de baixar revolucions i baixar la barrera del capítol. Quina t'agradaria escoltar?
Una de les Beatles que m'agrada molt perquè és molt meditativa per aquestes hores del dia, que és el Cross the Universe, la va escriure en John Lennon després de tenir una discussió amb la seva pare i la va escriure per una mica fer les paus amb ell mateix, i és una cançó que se titula Across the Universe, que s'ha convertit en un cant a l'esperança i a l'amor, que és el que necessitem, sobretot, avui en dia.
I tant. I de Toni Gené Torrents, això ha estat una xerrada ràpida però intensa. T'agraïm molt que mos hagis ajudat a baixar avui la barrera del programa. Una abraçada.
Molt bé, a vosaltres. Adéu, Araceli.
Entre avui i demà, Araceli Bosch.
Words are flowing out like endless rain into a paper cup. They slither wildly as they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my opened mind, possessing and caressing me. Wind inside a letterbox, they tumble blindly as they make their
waiting for my open ears inciting.